Però quina jugada, Ramon? No la veien venir que el Barça i el Madrid es disputessin Rodri d'una manera tan... amb un interès tan similar tots dos, i sobretot que el futbolista escollís venir al Barça quan sembla... Clar, en principi l'equip que té més necessitat és el que té més números per seduir-te, però que ell tingués tan clar que el projecte que el seduïa era el de Hansi Flick i aquest Barça de la canalla que ha estat aspirant a totes les dues últimes temporades i que realment, tot i que no hagi governat Europa a nivell de títol, sí que s'ha guanyat els cors del futbol,
A vegades el mercat et porta situacions inversemblants, no? El Barça anava buscant un davanter i si pot ser un lateral, un central esquerrà i potser alguna altra cosa, i ha acabat fitxant com a gran figura Rodri. Rodri crec que és una molt bona operació per un club gran i ambiciós, és a dir, quan tu la marca Barça li dius el Barça ha fitxat Rodri, això revaloritza molt la marca, i al mateix temps és un missatge per un equip que ha de ser ambiciós i no plenyider. És a dir, això de dir, bueno, ja estem com estem, ja anem fent... No, jo
ja
crec
tenim
que és...
bon mig del camp, just, no cal...
Jo crec que és un salt de qualitat, té un risc, òbviament, com totes les operacions, perquè si no el futbol ja no seria el futbol, té un punt imprevisible. Però a efectes de mercat em sembla una jugada extraordinària, com tu bé dius, perquè li treus a més amb el Madrid i li fas dir que ha preferit el Barça al Madrid. Això és un intangible que té un gran valor i que vol dir que aquesta cultura que té el Barça de que el joc és més important que el resultat ha de ser una... el joc et portarà un bon resultat i no al revés, això et dona molt valor, i després jo crec que també a nivell d'equip tota la mecànica de joc es pot enfortir per un parell de raons, especialment per la del lideratge, és a dir, aquest equip per ser ambiciós necessita estructuralment posicions molt, molt definides. La posició del porter es veia venir. Ara tens un porter de garanties i saps que amb aquest porter ja no hi has de patir. Necessites un davanter centre. Veurem cap on et porten les circumstàncies si no el pots aconseguir aquesta temporada, si has de jugar amb Rafinha de fals nou. Jo estic veient molts moviments de cara a enfortir la posició de Rafinha. Amb Lamin, que sempre et quedarà com a alternativa. I mentre estàs discutint això i arribes al 31, t'ha aparegut la possibilitat d'un 5. O sigui, si tu tens un porter, tens un central, posem Cubarsí, 19 anys, tens Rodri i acabes fitxant un 9, acabes tenint un equip vertebralment, vertebrat, amb figures per cada línia extraordinàries. I després, en sentit de lideratges, m'agrada perquè jo crec que al centre del camp del Barça últimament s'havien diluït les responsabilitats. Que si el Pedri està bé, si no està bé, si el De Jong, si no sé què, que si el Gavi, que si el Fermín, que si... Saps allò com de dir? Que si aquest, que si l'altre...
Que si el Rodri et pot fer de mig centre, que si ara el Gavi et pot fer a la base o et pot fer de mitja punta...
L'entrenador tindrà problemes perquè haurà d'escollir, però tu has de tenir una plantilla amb recursos perquè tu has d'anar ja cap a la Copa d'Europa, que potser no la pots aconseguir el primer any, no ho sé. Però tu has de tenir un projecte que ja et porti a mantenir la regularitat a la Lliga, perquè la Lliga és la que et fa guanyar. Mirem les Copes d'Europa que ha guanyat el Barça, normalment sempre ha guanyat la Lliga. Per tant, una cosa és conseqüència de l'altra.
Sempre,
aquí
sempre. No, sempre.
No és com el Madrid, que tu pots guanyar la Champions, sinó aquest procés de moderació ja el tens. Per tant, el salt de qualitat que fas, jo crec que és molt important. Després veurem la mecànica del joc, perquè això sí que m'interessa molt. Perquè, d'alguna manera, aquesta doble base que dèiem, no?, que tenia de centrecampista, amb el Rodri recuperes un mig centre clàssic com era el Busquets. I això fa que l'altura dels mitjos pugui variar. I el futbol no sigui tan vertical, el futbol no sigui tan ràpid i no sigui tan imprescindible acabar les jugades. I tornaríem a l'àrea de metodologia del Barça, del Paco Seirulo i dels ideòlegs de la casa, que eren tot el que té velocitat, tot el que té energia, tot el que és físic, té un límit. L'associació a través del passi, mai. És comunicació.
Són infinites, no?, les combinacions. Depèn. No hi ha mai dues situacions iguals.
Tu has de veure com t'associes. Per exemple, ara estem tots pendents de si el Rodri i el Pedri s'acabaran doncs associant. Aquí també es deia de Xavi i Iniesta que no podien jugar plegats. Al final mira si no van jugar plegats.
O de si Bernal pot jugar una altra...
Això és diàleg. És diàleg entre centrecampistes, entre els jugadors, i això per mi és molt interessant.
Nosotros
és fascinant.
Nosotros estamos construyendo un buen proyecto, pero vosotros, la prensa, pues ya os encargaréis de destrozarlo todo entero, de arriba abajo, porque es vuestro trabajo y tenéis que hacer esto, ¿no? Primero, soltáis muchas mentiras, decís muchas mentiras los periodistas.
¿O no?
Y decís muchas cosas que están hechas para doblar la imagen de mí, y decís muchas cosas y dices, ahora, ¿quién se va a asociar con este? Yo también me pregunto quién se va a asociar con otro periodista para decir mentiras de mí. Tú ahora te vas a asociar con otro periodista y vas a decir cosas malas. El Nil está diciendo muchas mentiras de mi
El Nil y una veritat de bona. De tant en tant.
Alguna cosa. Estan diciendo mentires.
Ara t'esquilarem a tu, que precisament sí. De lideratges tinc ocasió de parlar amb el Ramon Besa. Flick va parlar molt la temporada passada de que faltaven aquests lideratges que deies, Ramon, a la gespa, cosa que d'entrada és fàcil interpretar, clar, amb jugadors de 19, 20, 17, 18 anys. Però aquí sota també hi ha un missatge cap als que en tenien 27, 28, 31, Ter Stegen, Araujo, De Jong... Et sembla casualitat aquesta decisió que pren Hansi Flick? De moment, a l'espera de que voteu, jo us dic que poso aquests tres.
Em sembla una decisió intel·ligent. I de moment li dius que recuperi, que es posi bé molt De Jong, i quan estigui bé, doncs llavors entre els companys, el que sigui, decidiran. Però fixem-se que els grans equips tenen grans capitans. I quan jo parlava de diluir responsabilitats, això ha passat una mica amb la capitania. Ens hem acostumat tant a Flick... i que Flick és el que pren les decisions com si també fos el capità. Però hem perdut allò de dir, fins i tot quan sorties, qui porta la senyera, el braçal de capità? Un dia un, l'altre dia l'altre...
Hi ha aquest pacte tàcit de que el porta sempre el que porta més temps al club.
Aleshores, primer, això jo crec que s'ha de respectar, és una elecció de vestidor, encara que de vegades els entrenadors amb gran personalitat s'ho han carregat, va començar a Corif... el dia que va anomenar, per exemple, Vaquero.
Mm. Li va treure el braçal a la Zubi, li va donar Vaquero, sí.
Ho ha fet Guardiola, quan també va anomenar el City el capità, que va dir... Ara hem vist justament amb el documental
aquest del Prime.
Ha passat amb el Walker. Bueno, els entrenadors moltes vegades intervenixen perquè necessiten reactivar el vestidor. Jo crec que el vestidor del Barça, el vestuari, ha arribat en un moment en què necessita també aquests rols que quedin molt delimitats. Per això et deia el de Rafinha, que... En espera de qui serà el nou, quan l'altre dia el vaig veure jugar a Basilea de nou, de fals nou, i ara el veig de capità i tota la història, després del que va passar al Mundial, que es va parlar de la seva situació particular i de l'estima que li té Flick, perquè no ens oblidem que és el jugador bandera, i l'any passat l'absència de Rafinha va ser capdal amb l'eliminatòria contra l'Atleti de Madrid, per exemple, d'aquí la necessitat de tenir 22 jugadors, o sigui, això de dir... Ai, escolta, això és com tot, la competitivitat... hi ha de ser, i has de tenir recursos, i has de tenir més gent, no pots tenir només 11 jugadors i molts suplents. Una altra cosa és que tinguis una plantilla reduïda com vol Mourinho pel Madrid, però tu has de tenir una plantilla, els llocs doblats, com es diu, i jerarquies clares.
Jo los tengo triplicados, los lugares.
I aquí és on jo crec que la capitania, hi haurà gent que anirà agafant més rols. A mi em sembla bé que Eric és un futbolista, doncs justament en la línia que tots tenim al cap, aquell el Puyol famós, que esclar, parlàvem molt del Barça de Guardiola i parlàvem del Barça d'Iniesta, parlàvem molt del Xavi, del Busquets, però el capità era Puyol. I parlàvem d'en Puyol, de Piqué, per què? Perquè Puyol... Jo sé, ara explicaré una anècdota que jo ja l'he explicat alguna vegada aquí, perdoneu-me, perquè com que em faig gran, em repiepiejo i repeteixo les coses, però... El Pep una vegada explicava del que significava Puyol per al Barça, que deia, bueno, Puyol t'obliga, entre d'altres coses, a jugar a mig camp. Perquè tira la defensa.
Perquè tira l'equip endavant, no?
Per què? Perquè té uns recursos físics tan extraordinaris que pot corregir molt ràpid. És a dir, pilotes d'esquenes dels centrals, ell corregia. I això li permetia lluir les seves virtuts i al mateix temps dissimular els seus defectes. Perquè la línia de passada era molt més a prop. Els jugadors et quedaven molt més a prop al jugar al camp contrari. I t'obligava de passada a que el Piqué i altres jugadors haguessin d'estar en plena forma, perquè les pilotes d'esquenes dels... Recorda el tacle de Mascherano, recorda aquelles jugades que hi havia...
No, si has de córrer 50 metres enrere, clar, has d'estar...
Havies d'estar molt en forma, recorda el que és el Piqué, i al mateix temps, clar, fa que l'equip tingui l'efecte faixa. Sí, tu les faixes tenen sentit quan apreten. Quan es comencen a donar, te'n vas a la merda, no serveixen de res. Que és llavors que acabes amb el Messi en una porteria i el Ter Stegen en l'altra. Però l'equip, clar, la faixa s'ha donat. Aleshores, aquest efecte faixa de poder apretar l'equip és molt important. Per això també crec que el joc posicional de Rodri, que a més defensivament jo crec que com a mig centre és el millor que hi ha, perquè ens hem oblidat moltes vegades de les vegades que els equips rivals arribaven amb facilitat a l'àrea del Barça, en situacions clares. Jo crec que la figura de Rodri fa que gairebé moltes vegades sigui com un tap i fins i tot com un tercer central. Jo crec que pots acabar jugant 3-4-3. És una altra cosa que fins ara ens n'havíem oblidat en Flick. I era un discurs molt de Cruyff i era un discurs molt de Pep. Jugar amb tres centrals, Recordem que Rodri va jugar de central amb Luis Enrique al Mundial.
Sí, però me colgaron, però me colgaron.
Sí, sí, sí. Bueno, vull dir que...
Me reventaron por
no, però sí, és veritat, no el portes per estar a la nòmina de centrals com va acabar Mascherano, però allò que et va fer Touré a la final del 2009, de Copa i de Champions, que no tinc centrals i... Però escolta'm, aquest migcentre et pot fer aquest rol de central aquell dia. I l'any que ve, temporada nova, amb tots Sants, torna a ser migcampista, no hi torna mai més. Però que si el necessites, t'ho pot fer.
Ustedes me van a echar de menos a mí,
té una lectura del joc que jo crec que és molt bona, i crec que per la Lliga, és que, clar, jo pensava l'altre dia, com mira, ara comença la Lliga, i estem parlant del fair play financer, estem parlant dels controls que hi han d'haver, jo penso, si el Barça i el Madrid es cauen, aquesta Lliga...
Què li queda?
Es penseix. Per tant, a la Lliga Tebas li interessa que tant Barça com Madrid fitxin. I això, en canvi, o que tinguin plantilles molt competitives i que tinguin recursos. Recordem que el Madrid... ens estem oblidant d'una cosa, que és que el mes d'octubre, si tot va com va, aprovarà a l'Assemblea la venda d'un 5% del club. És a dir, tindrà calés i tindrà liquidesa. No li surten perquè el Madrid li sobrin els calés. El Madrid necessita fitxar, com ha fitxat, fitxant, corregint posicions de l'any passat, és a dir, la dels laterals, la del central, vol dir que van fitxar malament, i ara estan corregint el que els hi va passar l'any passat, plantejant-se una aventura extraordinària a nivell futbolístic. Em recorda molt a França, molts defenses, molts davanters, pocs centrecampistes. Recordem que França, amb Tchouaméni i amb Rabiot, i es va partir com li va jugar, com li va jugar a Espanya, sobretot a les semifinals, que semblava que era un equip que
ni era profund atacant, ni era rocós defensant.
Vull dir, però que tot això fa que, de cop i volta, el fitxatge de Rodri hagi fet que el mercat anglès, fins i tot, i la gent comenci a parlar del que està passant a la Lliga Espanyola, perquè a Anglaterra porten la Premier cap a 3.000 milions ja en fitxatges. Llavors tu dius, és car, és barat? Qui marca els timings? Marquen els anglesos, i els anglesos, quan tu has de fitxar un jugador anglès o has d'anar allà, és molt més complicat. Aquí li ha passat amb el Gordon, i ha passat amb el... No li ha passat tant amb l'Adeyemi, però sí amb el Gordon i amb el Rodri.
Però fixa't que em deies, el Barça cada mig camp podria dir, estic cobert, he fitxat Rodri, i en canvi el que més necessita, que és un davanter centre, no l'ha fitxat, i el Madrid al revés, que dius, si alguna cosa té són davanters hàbils, extrems, mòbils, n'ha fitxat més, i en canvi dius, què li falta al Madrid? No, home, un mig centre que li vertebri l'equip, i és l'únic que no ha fitxat.
Bueno, no sé si acabaran fitxant a Zubimendi o acabaran fent algun altre, o si se'n sortirà amb l'Arda Guller o se'n sortirà amb el Bernardo Silva, amb Estones, no ho sé. De vegades ens oblidem perquè parlem molt del Madrid com si fossin Modric i Kroos fossin per separat, i jugaven tots dos, no un. És a dir, parlem no el Madrid de Kroos o el Madrid de Modric, no, el Madrid de Kroos i de Modric. Per tant, aquest sentit de que del Madrid ara tu tens qui defensarà amb Mbappé, Vinícius, Diomandé, Bellingham... Clar,
això me n'hi ha un altre.
Clar, i Kroos i Modric moltes vegades tenien a Casemiro al darrere, també. És a dir, era un equip que jugava molt diferent.
Però jo ara no sé com jugarà, sí que no ho puc preveure. Així és com estic expectant per veure com evolucionarà el Barça amb Rodri, que farà Flick a partir d'una base que ja és molt clara i d'un estil molt reconeixible. No sé què farà Mourinho, perquè li he perdut la pista com a entrenador i com a intervencionista els últims temps. Vull dir, no tinc ni idea de quin equip té el cap, ni què pensa fer, però sí que em va sorprendre molt. Hi ha la frase que va dir Mourinho, va dir, bueno, com que Rodri tenia dubtes, jo també vaig acabar tenint dubtes sobre Rodri, no? És la frase
sí,
que ha dit. Que
mira, podem escoltar la feta de Mourinho. Ahir l'entrevista que va fer el Chiringuito amb el Pedrerol, que va dir això, que va parlar amb Rodri i que quan el va veure dubtar, llavors hi van entrar els dubtes amb ell. Així ho va dir Mourinho.
No, hablé un par de veces y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Jugador extraordinario. Yo pienso que Real Madrid es de una dimensión, no puede tener jugadores que piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta, ¿cuándo tengo que ir? Pero él muy correcto con nosotros y le deseo bien, no demasiado bien, obviamente.
És molt interessant el que diu, perquè t'està dient que estic segur que el Rodri li estava preguntant la mecànica del joc, igual que estem parlant ara nosaltres de com serà. I el Mourinho
no,
va dir...
No li va saber respondre.
I va dir, no, fes-me confiança. Ara el documental de Mourinho que estan fent, que s'estrenarà
aquests dies,
és molt revelador, perquè no es parla mai de tàctica. Mai. O sigui, es parla tot...
D'actitud...
De templaris. O sigui, jo faré un exèrcit de templaris. O sigui, els templaris vol dir que no preguntaran de què faré ni de com jugaré. És una altra manera d'entendre el futbol. I això li va anar bé l'Inter, li li va anar bé amb el Chelsea, vol dir, veurem si li torna, si li va bé en el Madrid, perquè aquí sí que discrepo de que el Mourinho va aturar el Guardiola i no s'ha fet veure que el Barça no va tenir la trajectòria que tan esplèndida com es preveia. Bé, el Mourinho va guanyar la Lliga dels 100 punts, que
Copa.
La Copa, una Copa molt disputada.
La Copa més difícil de la història.
No, el que sí que va aconseguir és que el seguissin com templaris. Bueno, això ho va aconseguir, just, però que, això no és el mateix que haver aturat just, el Barça de Guardiola.
I que el Guardiola,
però va, aconseguir que
el Guardiola com... va dir, plego, estic cansat, sí. I ja va estar.
Però crec, això és opinió meva, que si Guardiola fes una llista honesta que pogués fer pública de motius pels quals plega, Mourinho no seria ni l'un ni el dos.
No, bueno, ell sempre ha reconegut que el seu rival va ser Klopp, mai va ser Mourinho, això és una altra història. Ara, jo també admeto que Mourinho... Si tu t'acabes sent abduït per Mourinho, mates per Mourinho.
Sí, aleshores el Madrid... Això sí que ho va aconseguir, que hi hagués just... un gran gruix de la plantilla que matés per ell.
La paraula és abduït, eh? M'ha fet molta gràcia.
Esclavos.
Bueno, una mica és la sensació que tinc, no? Els farà jugar tots, jurar tots el Nou Testament, buscarà motivacions, psicològicament serà extraordinari, buscarà les maneres de trampejar els jocs, s'ho farà venir bé, però ell, clar, quan Rodri li diu els dubtes, ja vaig dir, hòstia, és possible, no sé si ho... Per el que vaig sentir després també de Rodri, jo crec que anava per aquí, on jugarem, com jugarem, qui defensarà, qui ho... i en canvi és molt més fàcil explicar-ho des de la cultura del joc del Barça, que és on caixa Rodri, que no pas des de la cultura del joc del Madrid, que és, nosaltres guanyem i després us explicareu com juguem. El problema és que quan deixes de guanyar, que és el que ha passat els dos últims anys, després comences a donar culpa a la premsa i tota la història, perquè a mi em sembla, i ho dic ara aquí, vergonyós, que els fitxatges del Madrid i les presentacions de l'entrenador es facin sense periodistes, sense ningú, bueno. Només simplement amb una pantalla de televisió i de dir, aquí estem, allò em semblava... No, vaig veure aquella imatge i era una fredor i una cosa terrible. O sigui, ells dos allà, hem passat de l'ABC, el dia que estava totalment espitat el president del Madrid, que va arribar amb aquella pobra periodista de l'ABC, i hem passat amb una cosa hermètica, amb una cosa allà, amb un quadro, amb ells dos, mano a mano...
També m'he dado de baja de tu periódico.
Com ho va explicar, Nil, Rodri, els fitxatges, els motius per fitxar pel Barça?
Doncs, evidentment, la primera pregunta era claríssima, els motius de la decisió, i aquesta va ser la resposta de Rodri.
La decisión ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City, y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
Evidentment, Rodri explicava així els motius, uns motius que va repetir en diverses ocasions, que eren sobretot esportius, fent referència, evidentment, al que deia Ramon. Un dels objectius amb els quals arriba Rodri, que és guanyador absolutament de tots els títols possibles, com no pot ser d'una altra manera, és per intentar guanyar la Champions.
Bueno, el Barcelona no es porque venga yo. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España, con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues, a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Al final también uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
Rodri arriba per aportar a nivell individual, per sumar al camp, però també per sumar a fora, i això era el que explicava quan li preguntàvem per la seva compatibilitat amb Marc Bernal.
Entender que vengo a sumar, que vengo no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble, y que bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime en ese sentido, así que bueno, creo que podrá crecer a mi lado y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen de fuera o con otras vivencias.
Aquest és Rodri parlant sobre els seus companys, sobre aquest nou rol que ha de tenir en principi en el Barça. Avui li han preguntat o ha comparegut Flick als mitjans de comunicació del club, i això és el que ha dit sobre el fitxatge sobre Rodri.
Of course it was a big opportunity.
Per descomptat, per nosaltres era una gran oportunitat tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6. Pot controlar el partit, però també pot ajudar molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
for us very important. And of course,
dic, escolta, Ramon, i nosaltres l'escoltarem avui al Gamper. Per cert, això de triar uns capitans, creus que és idea seva? És a dir, els noms no tinc cap dubte que els ha triat Flick, però creus que és idea seva? O després del que va passar l'any passat amb Ter Stegen, que mentre no signa la baixa de 4 mesos se li retira la capitania, tot plegat, creus que aquest any també amb De Jong lesionat li han dit des del... Hansi, potser seria bo que marquéssim els lideratges una mica.
No sé si és tan influenciable Flick. Si es deixa dir determinades coses, no? Això tant el Sique com el Nil, que estan molt més al vestidor que no pas jo, no sabria dir-te ara, diria una especularia i no... A mi em sembla, ja et dic, una decisió intel·ligent de dir que de moment aquest xicot, el De Jong, que es curi. A mi em sembla bé que es delimiti això de que ara es toca dilapidar De Jong. Jo crec que el Barça s'equivoca i que ni l'entrenador ni pel que sigui el president, a tots els agrada De Jong. Mm. Una altra cosa és l'opinió pública.
Me parece que por fin hay alguien que dice algo.
Un periodista defendiéndote, ¿eh?
Periodista que ya, como ya está jubilado, ya puede hablar bien, interés de decir cosas.
Activo, cosa que haces.
Però si ara dèiem, és un jugador que el Barça no té, De Jong, dels centrecampistes, perquè ho hem explicat moltes vegades. El problema de De Jong és que no gira. És un gran conductor, elimina línies, arriba i xuta. Però acostumats al control orientat, que tu veus a jugar, que tu també ho veuràs amb Rodri, no, aquest control orientat no té.
Els perfils que li diuen ara, no? El perfilar-se que diuen
els analistes. Aleshores, tenir-lo per mi és més important que no tenir-lo. Ara, ell se li ha de fer veure que ara ho tindrà pelut per jugar. És a dir, recupera't bé, posa't bé, tens temps, no et pots operar, no t'operis. Fes el que vulguis. Ara, nen, hauràs de rascar, eh? Perquè ja ha passat el Mundial. Bueno, ara tens el Xavi allà, que no sé com si el convocarà més com el Koeman o quin serà la relació que tindran. Però jo crec que és una decisió intel·ligent. De moment, recupera't, posa't bé i avisa'm, serveis mèdics, que em diguin que ja estic a punt. I quan estiguis a punt, demostra que ets capaç d'entrar en aquest equip i compartir amb el Rodri, amb el Pedri, amb el Gavi, amb el Fermín i el que sigui.
Mi objetivo es llegar muy temprano ya, cuando pueda, para la Nations League.
Exacte, com el Xavi està, ara el Xavi sabrà el que és tenir-te implicat, Frenkie. Ramon, un plaer tenir-te aquí, com sempre.
Gràcies a tu. Que vagi molt bé a tothom.